ja tinc el Carles Torres, el director del programa Línia. Hola, Carles, bon dia.
Bon dia, què tal, com estem?
Molt bé, i tu?
Molt bé, molt bé. Energies renovades.
Sí. 17 i mig de quota de pantalla, gairebé 400.000 espectadors.
No està mal.
Està molt
bé.
Mal.
I Trending Topic Espanya em van dir ahir, sí. O sigui que hi havia, és el que hi havia ganes de fer-lo.
Sí.
Jo crec que s'ha de ser servicial. Quan hi ha demanda, doncs fas un documental que si la gent està contenta.
Ja. I a més, hi ha una cosa que és molt curiosa. Trending Topic Espanya, com tu deies, curiosament, de molta gent que no ni tan sols l'ha vist.
No, o sigui, el Trending Topic ja venia de fa 3 o 4 dies amb un grapat de programes d'esports, de televisió, dedicant-li hores i hores a una promoció de 30 segons. Jo crec que això és un miracle en el món de la comunicació. No s'havia aconseguit fins ara, eh?
Ja, bueno, després del reportatge, ja m'han dit, ara mira, Albert Gimeno,
el Chiringuito de Jóvenes et van dedicar... Carles, bon dia, com estàs? Molts minuts de promoció del documental.
Sí, sí, no, el Chiringuito a tot arreu.
Ja, no, però sí. Vull dir que inclús tots els que volien que la gent t'odiés, doncs, bueno, mira, està molt bé per la visió del documental, no?
Sí, 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 els haig d'agrair la promoció.
Et va sorprendre més la reacció de Madrid que la reacció de Barcelona, o de Catalunya?
A veure, no massa, perquè, escolta, porto 15 anys aquí i ja sé que aquí a Madrid hi ha un ull de poll aixents Pere Mas o Tian Riba sovint quan per trepitjar l'ull de poll, vull dir,
sí, sí,
quan parles de segons quins temes, i aquest és un tema sensible. I el que no pot ser és que a aquestes altures encara estiguem en un país on hi hagi certes catifes que no puguis aixecar. Però saps què passa? Que aixeques la catifa i continua haver-hi molta merda a sota. Llavors, això és el que no pot ser. No pot ser que facis un documental de 50 minuts amb rigor periodístic, perquè jo no vaig pretendre ni he fet un pamflet, sinó que és un treball de documentació i és un treball històric, seriós, i no pot ser que la gent es posi així. Escolta, hi ha un passat recent en aquest país que crec que tenim dret a investigar. O què hem de fer? Què hem de fer? Oblidar tot el que ha passat? Perquè, és clar, ells s'inventen... per exemple, és que jo, tota la idea de fer aquest documental va sorgir d'un article del Relaño, el director de l'AS, que va ser quan va construir aquella teoria del Villarato, si en recordeu, l'època de Guardiola. I en aquest article ell deia que no coneixia cap etapa històrica en què un club de futbol hagués rebut tants ajuts per part del govern i de les institucions com el Barça de Guardiola. I jo vaig pensar, noi, si tu no ho recordes, t'ajudaré a recordar-ho. I em vaig dedicar a investigar i a fer el llibre i el documental. Que no els agrada que ho recordin? Bé, puc entendre, a ningú li agradaria, però és que hi és.
Et sorprendria que el Madrid et denunciés a tu i a TV3?
A mi em sorprendria perquè m'agradaria saber on es podrien agafar. És a dir, suposo que perquè et denunciïn has de difamar i has de dir falsedats. Si ells em troben una falsedat en el documental i em volen denunciar, endavant. Ara no sé quina serà. Perquè, a més, és que la majoria dels protagonistes que hi parlen són gent que estan en contra d'aquesta tesi. De la tesi, diguéssim, de que el Madrid va rebre ajuts. I jo els deixo parlar. Jo no he tapat la boca a ningú. Jo deixo parlar a l'Ignacio Zoco, deixo parlar al Gregorio Paunero, deixo parlar al Santa Maria, deixo parlar a tota la gent que surt, que són madridistes i que defensen la tesi contrària, ells m'ho diuen. Escolta, a Telemadrid, quan fan un documental sobre el que passa a Catalunya, no tenen aquesta deferència, eh?
TV3 i Carles Torres llamaron a Zoco para pedirle perdón, segons diu l'AS avui.
Jo vaig trucar fa dos dies, quan vaig veure les promos que estava llançant TV3, perquè ella es va queixar de que l'havien manipulat i tenia tota la raó. La promo de TV3... extreu una declaració seva de context i li canvia absolutament el sentit. En el meu documental...
La promo no la vas fer tu, interpreto?
No, 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 l'ha de fer el Departament de Promocions de TV3. Jo quan la vaig veure quasi que quita cul. Perquè, efectivament, o sigui, a Ignacio Zocco li van canviar absolutament el sentit del que em deia a mi. Ja sabem que això és molt perillós. Les promocions jo també entenc que és molt perillós. Has de promocionar un documental d'una hora i tens la temptació sempre d'agafar... I si agafo aquest tall que sembla que estigui dient? Sí, sembla que estigui dient, però les bufetades no vindran al que fa la promo. Les bufetades han vingut a mi. Porto 3 dies amb amenaces de mort, eh?
Com?
Porto 3 dies amb amenaces de mort.
I has trucat algú per denunciar-les?
Mira, no... Crec que no val la pena. Crec que no val la pena perquè, en el fons, són... Bueno, no els hi dono la categoria d'amenaça de perill. És a dir, són... Ja saps que el Twitter té molt de perill, en aquest sentit.
Estem parlant de les xarxes, gent... o estem parlant del telèfon, o estem parlant de què?
Estem parlant de les xarxes. Estem parlant de tuits amenaçadors contra mi, contra la meva família, contra... Però són gent anònima, són gent que no saps d'on ve, no saps... És molt fàcil amenaçar de mort algú. I tot això abans de veure el documental. Pensava, quan el vegin, què faran? Em bombardejaran la casa.
Estic al·lucinat. És a dir, és que tu ho dius. Pot agradar més el documental? A mi, per exemple, hi ha poques coses, he de dir sincerament, que ahir em sorprenguessin. És a dir, la relació de Pepe Plaza, el president del Comitè Tècnic d'Àrbitres, otrora Nacional d'Àrbitros, amb el madridisme sempre ha sigut el que ha sigut.
Sí.
Per exemple, per posar-te un exemple, és a dir, que el Madrid i el Barça, aquí feien regals als àrbitres europeus quan venien a jugar a la Copa d'Europa. Això passava fa 20 anys, o sigui, no fa falta sí, sí, a l'època sí. Del franquisme. Això ha passat sempre.
Sí, a més, en el documental es diu, no és que fos el Madrid els regals, eren a tothom, sí, per part de tots els clubs. Això m'ho diu el Miguel Ors i m'ho diu el Sobrequés. Tots els clubs feien regals als àrbitres. Això és així i això està explicat allà. I jo, clar, a aquestes altures de la pel·lícula, poques coses noves es poden dir sobre això, però que sí que pots fer és un exercici de memòria. Que això és el que ens volen privar, és de poder fer exercicis de memòria, i això és gravíssim. A quin país vivim? Jo no pretenc inventar-me la sopa d'all fent això. Jo només pretenc recordar una evidència històrica que es pot documentar, perquè, gràcies a Déu, hi ha un arxiu general de l'administració que tothom que vulgui pot anar allà, regirar papers i trobar els papers que he trobat jo, pots documentar fets històrics, que està escrit. Uh-huh. Vull dir, no és que jo opini, inventi i manipuli, és que està allà, i els papers estan allà.
És veritat, Carles, que el reportatge ha estat 2 anys a la nevera?
Sí.
Per?
A veure, a mi no m'han donat cap explicació... però jo sospito que alguna cosa ha tingut a veure el famós vídeo de les hienes i la demanda que va posar el Real Madrid contra el TV3. I que no han volgut emetre aquest documental fins que hi hagués una resolució judicial al respecte. Això és la meva interpretació, però a mi ningú m'ho ha dit.
Quan a tu et van dir que ara sí el reportatge s'emetia, vas dir, ai mare, tenint en compte la situació en la qual estem vivint a Catalunya?
No, vaig dir, collons, ja era hora. Ah. Perquè després de 2 anys dius, bueno, aquests el quedaran amb un calaix, que no hi ha res que foti més ràbia que hagis dedicat un any de la teva vida a una cosa que després es quedi un calaix, no? Jo ja el veia tancat allà per sempre.
T'he de dir que qui ho pot patir més és la teva dona.
Bueno, és possible. Aquest és un dels motius que a mi, doncs, em fa patir tot això, perquè si fos jo sol, jo disfruto amb això, m'entens? Vull dir, a mi que em diguin el que vulguin, jo mentre sàpiga que la feina que he fet, i ho sé, és una feina sòlida, poden dir missa. Ara, el meu entorn és el qui ho pot patir.
El seu entorn, Rosana Griso, per entendre'ns, la dona del Carles Torres. Per cert, deixa'm comentar-te, Carles, no creus que el millor que pots fer si hi ha amenaces d'aquest tipus és denunciar-les?
Sí, probablement
perquè,
ho faci.
Perquè, esclar, et dic una cosa com a amic conegut i saludat, Carles. El problema que pots tenir és que encara no s'ha vist el reportatge a Madrid i et dic una cosa que és el que deia fa uns moments, quan sentíem els documents que n'hem tret un darrere un altre, al final el problema que pot tenir el Carles Torres no és avui, ni ahir. És que això acaba de començar. Ets conscient d'això?
Sí, sí, sí.
Que demà això serà molt pitjor, perquè de Madrid demà els diaris en parlaran.
Sí, sí, ja ho sé. No, el que faré serà esperar recopilar-los tots per no enfadar el senyor, sí, per no fer perdre el temps els senyors de la policia. Faré un recopilatori de tots els tuits amenaçadors i els enviaré de mon pack. Mm. A veure què em fan.
Déu-n'hi-do. Fes això pràcticament a les 9 del matí. Algun comentari? Jordi Bosch, Ernest Folch, Albert Gimeno...
Home, una salutació...
Jordi, què tal?
Com estàs? Primer he de dir que aquest documental que ha fet, que ara es magnifica, que sembla que s'hagi... està basat en un treball extraordinari, en una feinada de boig, que és un llibre que tinc ara a les meves mans, perquè el tinc aquí a casa a Madrid, que és La història oculta del Real Madrid. És un llibre, diríem, d'una densitat i d'un treball i d'una feinada i de parlar amb interlocutors i que si l'àrbit tal i l'altre... I, bueno, no sé amb quanta gent deus haver parlat, però, per tant, vull dir que no es tracta d'un calentón que ha tingut alguna tele i ha fet un documental conjuntural, sinó que és un llibre que respon a una feinada i que quan es va fer aquest llibre va ser pues, comentat, respectat o criticat. Mira, crec recordar que te'l va presentar l'Herrera i tot.
Sí, sí, tant.
Encara l'Herrera te'l va presentar i aquí tothom ha dit la seva i, bueno, i punto, i s'ha respectat. I passa, és ara quan es magnifica, no?
Però l'Herrera és un gran aficionat al Barça, eh?
Ja sabem què passa en aquest país, Jordi, que la gent s'espera la pel·lícula.
Sí. No, jo, i a més, jo crec que bé, que tu també has estat suficientment honest per dir que el tema de la promoció no ha sortit bé com tu esperaves que sortís, no? I això són coses que passen, els que estem en aquest ram de la televisió, com passen els diaris, que sembla que a vegades un titular de primera plana anuncia una cosa i després és una altra, etc. I, en fi, jo crec que és honest que ho hagis dit i que li hagis reconegut en el foc. Però vaja, al final estem en un tema, és a dir, la salsa d'aquest bon és el Barça, el Madrid i la bralla continua entre ells al llarg de la història. I, per tant, jo també entenc que més enllà de lo desagradable, que és tot el tema de les xarxes socials, que jo et dic una cosa, per moltes denúncies que facis no te'n sortiràs, perquè nosaltres amb temes professionals i tal ho hem intentat, no te'n sortiràs, la impunitat és absoluta. Això de Twitter, el millor que es podria fer és fotre-ho en una foguera, diríem, i cremar-ho, perquè tot el que té de meravellós pel que fa a la comunicació de la gent, que és un tema fantàstic i està a la base de la llibertat, doncs, home, pues també té un tema lamentable, que és l'impunitat, no? I l'impunitat és una cosa
Jordi,
que s'hauria de resoldre, no?
Jordi, les bajanades de Twitter, evidentment, hi ha una gran impunitat.
Digue-li però... en Basté.
Perdó, no, Jordi Bosch.
Sí, sí. No, però... que li digues a en Basté, que li expliquis.
També, no? I a tots plegats. No, ara, no, amenaces de mort...
A en Basté especialment.
Les amenaces de mort jo crec que sí que s'han de denunciar, perquè hi ha una certa eficiència amb el treball policial amb això, eh? I a més, jo crec que això s'ha de fer constància.
Sí, però al final, no sé... En fi,
sí, però són perfils anònims moltes vegades.
Tu és que això ho investiguen i busquen realment. Jo és que n'he rebut moltes vegades, les he denunciat i no ha passat res. Vull dir, cauen amb sac trencat aquí, no ha passat res.
Però la situació actual jo crec que és diferent, Carles.
Ja.
Sí, una pregunta molt breu. Escolta, aquesta història oculta del Real Madrid s'ha acabat o està tenint continuïtat? Quina és la teva impressió?
Jo crec que ha canviat la relació entre el Real Madrid i diguéssim, les institucions o l'oligarquia, diguéssim així, per utilitzar terminologia ja decadent, però l'oligarquia de l'Estat. Aquesta relació continua, però d'una altra manera. Jo crec que el Madrid ha rebut durant el franquisme molts ajuts a nivell polític, a nivell institucional i en alguna fase arbitral, i actualment en democràcia ha rebut molts ajuts econòmics. O sigui, la cosa ha anat canviant.
Hi haurà prou per fer un altre reportatge d'aquí a 15 anys o 20?
Ui, tant. Ara en podries fer un... Però aquest no te'l compraria ningú. Parlant de Florentino Pérez.
Desos.
Ernest. No te'l compraria ningú, perquè té molts amics.
Són les 9 i un minut. Ha de deixar perquè el Carles està preparant un programa de televisió, però no, no, si l'Ernest vol que digui alguna cosa...
No, 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 jo felicitar el Carles, donar-li molts ànims i dir-li que crec que, a més, ell és una peça més en aquesta investigació històrica, que hi ha molts precedents, Carles, que, a més, no només coneixes, sinó que els heu usat per documentar-vos en el reportatge, com els llibres del García Luque i del Jordi Finestres, i que, per tant, jo em reitero en dir, sí, és que no hi ha cap especial novetat, diguem, no? Jo, per mi la pregunta és, aquí l'única novetat, Carles, és haver traduït això a un format audiovisual? I després, creus que té... Que ets víctima pel fet que sigui TV3? És a dir, que això posat a una altra televisió, la reacció hauria estat diferent?
Bona pregunta.
Evidentment, el vehicle ha condicionat molt la resposta que heu tingut. I a l'altra pregunta et diria que... Diguéssim que l'única novetat possible seria explicar d'una forma pedagògica, i jo crec que desapassionada, almenys he fet un esforç perquè així fos, aquesta qüestió, aportant dades puntuals que no es coneixien, com són determinats documents que acrediten la vinculació al més alt nivell durant el règim amb el tema de Di Stéfano, que acrediten els ajuts que va rebre la posició del Santiago Bernabéu quan sempre la versió oficial havia sigut que s'havia fet a través de bons subscrits pels socis del Real Madrid. Això és mentida i està demostrat. I que, per exemple, tenim per mi un testimoni molt important, que és el net de Franco, reconeguent per primera vegada que el seu avi era del Madrid. El seu avi era un gran madridista i un gran aficionat al futbol, i que celebrava els gols del Real Madrid quan veia els partits al Palacio del Parro. Això fins ara no s'havia dit, de font propera al dictador.
És veritat que també va fer coses a favor del Barça en alguna època, no?
Això és així. També,
per exemple, la nacionalització de Ladislau Kubala.
No només va afavorir el Madrid, també va afavorir el Barça en determinades ocasions.
Per la seva gran amistat amb Pepe Samitier, per exemple.
Per exemple, i també és curiós, l'actuació del règim franquista moltes vegades seguia la pauta d'un pèndol, no? Primer anaven, passava l'11-1 per dir-te alguna cosa, i després de seguida feien una sèrie d'accions com per compensar. Perquè no se'ls anés la situació de les mans, és a dir, quan hi havia una sobrada, diguéssim, en contra del Barça, les següents temporades, doncs, hi havia ajuts. Quan van ajudar a la construcció del Santiago Bernabéu, una època molt, molt complicada a Espanya, perquè era ple de postguerra, doncs després tenien gestos de, entre cometes, magnanimitat envers el Barça.
El Tian Riba, em sembla que vol fer algun comentari.
Sí, perquè jo tinc una curiositat, Carles, aquí l'ull de poll de Barcelona, no el de Madrid.
No,
escolta,
no,
el net de Franco explica en el documental que Franco va guanyar la quiniela diverses vegades. Clar, ahir el bo de Lluís Canut deia a TV3, home, si a Franco ja li posaven tonyines quan anava a pescar...
Salmons.
No fos cas que els partits
sí.
també anessin en funció de si havia posat un 1, una X o un 2.
Home, jo m'imagino la trucada de senyor Colegiado, senyor Ferencia ha posat un X en el partit de Jorge Arbitra. I ara tu vas i t'apanyes, saps?
Clar, no et va dir quantes vegades li havia tocat ni la quantitat, eh?
No, també li va tocar dues vegades les quinieles, segons tinc entès.
A ell és a Franco.
A Franco, sí.
Dues vegades.
Sí, sí.
Està bé.
És miqueta Ràdio Fabra, saps? No.
Què fas a la tele, ara, Carles?
Ara estic preparant un concurs que encara no s'emet, quatre, amb el Flo i la Patricia Conde.
Però s'emet aviat.
S'emet aviat.
S'emetrà aviat, sí. S'emetrà aviat, sí.
Mira, el Xavi García Luque en diu que saps que és un savi amb això. La nacionalització de Kubala va molt lligada a calmar Barcelona amb la vaga de tramvies del 51 i que la quiniela del 1967 de Franco va guanyar, atenció, 900.000 peles.
Déu-n'hi-do. La pasta, de l'any 67.
Ojo,
900.000 peles de l'època, de l'any 67. Sí, sí. És a dir, ara parlem molt del Betanguin, Però... Però Déu-n'hi-do.
Parlem de les herències, però...
Sí, Déu-n'hi-do. Carles Torres, un plaer. Molts ànims, de debò.
Moltes gràcies a tots.
Que vagi bé. Són les 9:06. De seguida tornem.